Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Majoritaris i la patronal CIESC veuen amb bons ulls les dades d'atur de l'últim any, ja que apunten a una tendència negativa. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Tot i això, assenyalen que amaguen una part negativa, com per exemple que els aturats de llarga durada ho segueixen tenint molt difícil per reincorporar-se al mercat de treball. Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, ho ha dit al programa Al Matí.
Aquest descens va perdent força i automàticament també està generant aquests grups que poden ser de més difícil inserció social i laboral i més difícil també de poder-hi accedir en molts sentits. Això com a societat ens preocupa perquè afecta el conjunt de la societat i de l'economia.
Un altre element preocupant és que els nous contractes són precaris. Enrique Rodríguez és secretari de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central.
Podem dir que en l'últim període, sobretot en l'últim bimestre o trimestre de l'any 2018, és genera una ocupació que és estacional, però que és molt temporal, molt a temps parcial i que, a més, recau en joves i en dones. I si ens parem amb el tema de dones, és on anida més la precarietat, on tens més el temps parcial involuntari i no n'hi ha una bretxa de gènere importantíssima al nostre país.
La sortida d'aquestes situacions passa, entre altres coses, pel pacte per la reindustrialització.
Augmenta un 70% el nombre d'alumnes que participen en les activitats culturals gratuïtes que impulsa l'Ajuntament de Sabadell.
Aquest curs, més de 600 estudiants fan classes de teatre, instruments o cant coral. L'objectiu és seguir ampliant el nombre d'inscrits en aquest programa únic a Catalunya de cara al curs que ve.
En esports, Aleix Coc es perdrà el que queda de temporada per la lesió que es va fer aquest diumenge en l'afrontament davant de l'Olot.
A falta d'algunes proves, tot apunta que tindria dos lligaments i el menisc del genoll esquerre afectats. Aquesta baixa suposarà una pèrdua important pel Centre d'Esports Sabadell, ja que Coc ha estat el màxim golejador de la primera volta.
De tot plegat en parlarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen fredes. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. El cel estarà poc o mig ennuvolat per núvols alts i mitjans que seran més abundants al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al vessant nord del Pirineu, on s'espera precipitació amb una cota al voltant de 1.100 metres. A destacar el vent que bufarà amb ratxes fortes, sobretot a cotes altes del Pirineu i als dos extrems del litoral, de component nord. La tramuntana a l'Empordà farà alterar l'estat de la mar a la Costa Brava amb maregassa al nord de Cap de Creus i forta maror a la resta del sector. Pel que fa demà, la nuvolositat minvarà i s'imposarà al cel serè en conjunt, tret del Pirineu, on romandrà ennuvolat, sobretot al seu vessant nord, on s'espera de nou precipitació feble amb una cota inicialment a 1.100 metres i que baixarà fins a nevar a qualsevol cota. El vent continuarà bufant de component nord amb ratxes fortes a cotes altes del Pirineu i als dos extrems del litoral. De nou, a causa de la tramuntana, hi haurà maregassa i forta maror a la Costa Brava. Amb tot, la temperatura baixarà de manera moderada, sobretot dijous, amb valor per sota de 0 durant la matinada a molts punts de l'interior i arribarà a valors d'entre 7 i 12 graus de màxima. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Sant Quirze i 4 a Montcada en sentit Barcelona i també a Montcada 1,5 quilòmetres de retencions per anar cap a Terrassa. A la P7 a Barberà trobem 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. I si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, mentre que a la ronda de dalt hi ha aturades ara mateix entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui ho fem parlant d'ocupació i de plana econòmica. Els sindicats majoritaris i la patronal CIESC que han valorat els últims resultats de l'atur a la comarca, posant l'accent en no abaixar la guàrdia malgrat les xifres que donen peu a l'optimisme. Josep Milà, secretari tècnic del CIESC.
Són positives perquè marquen una tendència d'anar reduint l'atur. I això sempre és positiu. A nivell laboral, a nivell econòmic, a nivell social, és bo. Penso que és una mica mèrit de tots, de que s'hi han dedicat esforços a nivell d'empreses, d'organitzacions, de sindicats, administracions, que s'estan fent moltes accions també per ajudar amb això, no? O sigui que en general és positiu.
900 persones han recuperat la feina durant el 2018 a Sabadell, però no s'han d'oblidar detalls com l'augment de la precarietat i la temporalitat, així com els problemes per accedir a un lloc de feina que tenen els joves, les dones i els majors de 45 anys. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Aquest col·lectiu, per exemple, és el que concentra el 50% de l'atur registrat a Sabadell, que durant el 2018 ha baixat fins a situar-se en les 12.500 persones desocupades. Una situació complexa, la d'aquestes persones, com ha apuntat al matí el secretari d'Urbanisme organització de la UGT a la comarca, Jesús Rodríguez.
De les 12.500 persones que, o 600 persones que hi ha a Sabadell, el 57% tenen dret a una prestació. Però hi ha un altre 43% que no tenen prestació. Això són dades molt fortes, en el sentit que no tenen cap mena de tirar endavant, sinó de les famílies. Una altra dada molt important és del 57% aquests que tenen una prestació, gairebé la meitat estan cobrant 430 euros.
Els sindicats també han posat l'accent en altres problemàtiques extralaborals que també determinen la vida de les persones. Entre aquestes, Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental, ha citat la mobilitat, la dependència o l'habitatge.
Cuidado amb la bombolla de l'habitatge, perquè una altra vegada, per mitjan dels lloguers, s'està situant una altra bombolla. I això és uns recursos que ha de destinar la família molt importants. I això també compta. Quan diem que nosaltres som sindicats general i de classes, perquè no només parlem que també de mercat laboral, també parlem de lo que passa a la societat.
Com a possibles solucions als problemes que es mantenen, tots tres actors consideren que el pacte per la reindustrialització de la comarca és un factor que pot ser determinant. Entre altres propostes, també demanen que retiri la reforma laboral que va aprovar el Partit Popular i que es potenciïn les energies renovables, el comerç de proximitat i l'economia circular.
Notícies vespre.
Sabadell instal·la el primer parc de street workout i calistènia. Aquesta disciplina, que es practica de forma individual i a l'aire lliure, amb uns circuits de barres i cordes, ja té una trentena de seguidors a la ciutat que s'han agrupat com a associació. De fet, la iniciativa de crear el primer parc d'aquest tipus va sortir d'aquest grup i s'ha fet a través de la plataforma change.org.
Aquesta tècnica d'entrenament, que consisteix en fer exercicis amb el pes del teu propi cos, es combina amb l'street workout, que és la nomenclatura nord-americana per fer exercicis gimnàstic al carrer amb elements urbans. Daniel Alcubilla, membre de l'associació sabadellenca de Street Workout i Calistènia, s'ha mostrat content per la col·locació del primer parc.
Aquest és el primer parc que s'ha fet, vale? I està sent una miqueta un laboratori, no? Mm-hmm. Per veure quines necessitats tenim nosaltres, els practicants, no? Mm-hmm. Posar-ho en comú amb l'empresa que ho fa, no? I hi ha un feedback amb aquesta empresa, vale? Llavors, potser una d'aquestes coses que encara caldria seria posar, doncs, això, no? Per algú que arriba i no hi ha ningú, doncs, que pugui començar a practicar alguns exercicis bàsics, que hi hagi una tauleta i que ho posi, no? Mm-hmm. Potser aquesta seria una de les coses que caldria posar-hi.
L'associació Street Workout i Calistènia Sabadell va néixer de la iniciativa d'un grup de persones que van començar el 2015 amb aquesta disciplina.
Avui s'ha obert el període de votació dels projectes finalistes del programa Construint Ciutat, el procés participatiu de l'Ajuntament de Sabadell, amb el qual es vol donar veu i finançament a les diferents entitats sabadellenques. A Ràdio Sabadell cada dia us explicarem amb més profunditat 4 d'aquests 38 projectes finalistes. El primer, recuperació dels jardins romàntics del Castell de Can Feu.
Projecte impulsat des de l'Associació Cultural Can Feu. L'objectiu és, tal com indica el seu nom, recuperar i restaurar els jardins romàntics que envolten aquest edifici històric del barri. Aleix González és president de l'entitat.
És un treball sobre els jardins amb tota la documentació fefaent i real del que havia sigut aquell jardí, un espai de més de 1.000 metres quadrats, amb totes les plantes i arbres que hi havia hagut.
A part d'aquesta revitalització dels jardins, l'objectiu d'aquest projecte és també restaurar la muralla i la capella del castell.
Sana Hortis, horticultura i jardineria terapèutica i social.
Impulsat des de l'associació La Ruda Amics de Can Deu, l'objectiu d'aquest projecte és instal·lar l'hort en espais en desús de la ciutat, com per exemple terrasses d'hospital o geriàtrics. Andrea Costat, soci de l'entitat.
Instal·lar l'hort jardí a través de taules de cultiu en els espais buits o en desús, com terrasses d'hospital, terres municipals, centres de dia geriàtrics de titularitat municipal o privada i altres entitats, fomentant la coeducació i generant sinergies amb les empreses de la zona perquè a través de l'horticultura terapèutica i social se pugui desenvolupar l'autonomia personal, la recuperació d'habilitats bàsiques per a un benestar físic i mental.
L'objectiu de l'entitat és l'organització d'activitats sobre l'agricultura ecològica.
Aprenem jugant, projecte de millora del pati de l'Escola La Romànica.
L'Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola impulsa aquest projecte amb el qual es vol renovar el pati de l'escola oferint als infants 6 zones de joc ben diferenciades.
Volem crear 6 espais de joc lliure on els infants tinguin l'oportunitat de jugar a jocs tradicionals, enfilar-se, fer joc simbòlic, amb cuinetes, trens i cabanes, i tenir un espai que els aproximi a la natura.
Amb aquesta renovació es vol potenciar l'autonomia i la imaginació dels infants.
Sabadell conviu per una convivència respectuosa amb els gats urbans i el medi.
L'entitat ProGat Sabadell posa de manifest que a la ciutat hi viuen entre 70 i 80 colònies de gats, és a dir, 700.000 gats al carrer. Des d'aquesta associació volen inculcar un nou model de colònia a 4 barris de la ciutat, on es treballarà per millorar la convivència entre els animals i els veïns del barri.
Volem desenvolupar un programa pilot a 4 barris de la ciutat, on es defineixi un model de colònia que posi en valor la tasca de les persones alimentadores a l'hora que es treballa per la convivència i la sensibilització envers el nostre entorn.
A cadascuna d'aquestes colònies s'instal·larà un dispensador de menjar i també s'esterilitzaran els animals. Les votacions d'aquests projectes es poden fer a través de la plataforma Decidim Sabadell, on cal registrar-se prèviament, tenir correu electrònic i tenir més de 14 anys.
I no deixem de parlar de projectes perquè una onada de petits somriures impulsat fa un any i mig per remodelar la planta de pediatria del Taulí amplia les àrees on actuarà. El retard de les obres d'ampliació de les urgències de l'Hospital Sabadellenc ha alterat també els calendaris de les actuacions a pediatria, ajornant-les fins al 2020. Davant d'aquesta realitat, els impulsors d'una onada de petits somriures han decidit dedicar el 2019 a humanitzar altres espais pediàtrics. Ho ha anunciat un dels responsables del projecte, Roger Sales, al programa Al Matí.
Com que fins al 2020 no podrem començar a fer aquesta obra, uh-huh. El que hem pensat és això que deia l'Aleix, no? Doncs anar intervenint en aquests altres espais amb una intervenció menor, no una reforma tan gran com uh-huh. pot ser suposar una planta, però així també donàvem com resposta, no? I els donants que tenim fins ara, doncs podíem veure ja resultats, no? de les seves donacions.
Les noves intervencions afegides a una onada de petits somriures no suposarà un increment del pressupost inicial del projecte de 400.000 euros, ja que es faran amb vinils i altres elements decoratius. Totes les actuacions estaran vinculades a través de l'eix temàtic del mapa del tresor, de manera que cada sala es convertirà en un espai clàssic de l'imaginari dels pirates. Consultes externes es convertiran en un vaixell, l'hospital de dia en una cova submarina, sala de recuperació serà una illa i urgències abocarà una platja. Tot el disseny, a més, anirà a càrrec dels mateixos impulsors del projecte. Aleix Riu n'és un dels responsables.
Amb això del disseny, doncs, ja ens van encarregar el dissenyar la campanya perquè ens agrada i se'ns ha donat una miqueta bé, i el submarí, crec que tothom ha acabat molt content, nosaltres també, i ens vam animar perquè també el que comentàvem abans, tot està sortint dels professionals i al final anar fora a que et facin aquest tipus de reformes o de dissenys també té un cost. Aleshores, si podem aconseguir que íntegrament tots els donatius, totes les ajudes que ens arriben vagin directament a la transformació
execució,
de la planta,
diguem,
a l'execució sí. correcta, doncs molt millor.
Mentrestant, la campanya de micromecenatge per finançar una onada de petits somriures es manté oberta. En el primer any i mig ha recaptat 135.000 euros dels 400.000 necessaris per ser una realitat, i així es manté oberta.
La Fundació Privada Tendis ha recaptat 14.000 euros amb la 7a edició de la seva panera solidària gràcies a la venda de 6.000 butlletes, tant a través dels comerços com per internet. Tot i que l'entitat del tercer sector valora positivament la xifra, molt similar a la de l'edició anterior, queda molt lluny de la fita dels 25.000 euros i 10.000 butlletes venudes que s'havien fixat.
L'objectiu es mantindrà de cara a les següents edicions perquè des de l'entitat assenyalen que encara es pot créixer. A més, posen en el focus en els diners recaptats en les 7 edicions de la panera solidària, 80.000 euros. Núria Virgili és responsable de comunicació de Tendis.
Realment són uns diners que ens serveixen per millorar i millorar. Aquest seria el resum del projecte. I que realment la gent hi col·labora molt i a la gent li agrada. I cada vegada ens sorprèn més el fet de que la gent l'esperi. I com fareu la panera? Ah, ja tens números de la panera? I la gent ja s'acosta als comerços a demanar números. Ja no som nosaltres que hem d'anar, entre cometes, a perseguir a la gent que vagin a col·laborar amb nosaltres, sinó que ja s'esperen.
Els 14.000 euros recaptats en aquesta edició repartiran equitativament entre els 4 centres de tendis que decidiran en què els inverteixen.
Consternació a Sant Cugat i a Cerdanyola per la mort de tres joves alpinistes al Perú. Els dos municipis han decretat aquest dimarts dia de dol oficial i han fet 5 minuts de silenci aquest migdia per recordar els excursionistes que es van veure sorpresos per un despreniment de gel quan baixaven del pic Nevado Mateo de 5.000 metres d'alçada.
En l'accident també va morir el guia que acompanyava els muntanyers vallesans, mentre que un cinquè excursionista, qui va donar la veu d'alerta, es troba ingressat en un hospital de la regió sense que hagi transcendit res sobre el seu estat de salut. Carmela Fortuny, alcaldessa de Sant Cugat, ha expressat el seu condol a les famílies dels joves morts, dos dels quals eren veïns d'aquest municipi. El tercer era de Cerdanyola.
Bé, doncs avui és un dia molt trist, en aquest cas doncs, per les ciutats de Sant Cugat i de Cerdanyola. Avui les dues ciutats, de manera coordinada, doncs, volen mostrar doncs, el seu condol, la seva tristesa pels les tres joves que han mort, fent allò que més els agradava i a la tercera persona, a la quarta persona que esperem que recuperi ben aviat i també el condol per al guia, no?
Les autoritats del Perú ja s'haurien posat en contacte amb les famílies de les tres víctimes mortals per iniciar els tràmits per repatriar els cadàvers.
Passa un minut d'un quart de vuit. Més de 600 infants participen aquest curs en les activitats artístiques gratuïtes que impulsa l'Ajuntament de Sabadell. En dos anys han augmentat en un 70% el nombre de participants que s'han adherit a classes de teatre, instruments o cant coral. Joan Berlanga, primer tinent d'alcalde i regidor d'Educació, fa una valoració molt positiva d'aquest increment d'infants apuntats al programa.
La nostra valoració és molt positiva perquè estem aconseguint doncs, que una part d'alumnes que segurament pels seus entorns familiars doncs no hauríem fet mai música o teatre, doncs en aquest sentit estem oferint la possibilitat de rebre una formació doncs que és important per a un infant doncs, desenvolupar la part artística i a més sabem que també estem ajudant al seu èxit educatiu perquè són espais d'aprenentatge.
En aquests cursos els infants poden gaudir de classes d'instruments amb professionals de l'Orquestra Simfònica del Vallès, però també de classes de guitarra conduïts per músics del Conservatori de Barcelona. De cara al pròxim curs, Berlanga ha assegurat que l'objectiu és seguir ampliant el nombre d'escoles que s'adhereixen a aquest pla educatiu.
Cada any el pressupost d'educació s'ha incrementat i cada any s'ha ampliat aquesta oferta. Per tant, el pla de futur seria consolidar aquesta oferta educativa i ampliar-la si és possible.
Aquest programa d'activitats és bastant únic a Catalunya, ja que no hi ha cap altra població que dediqui tot un pla educatiu a potenciar gratuïtament les activitats artístiques en els infants.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un bon viatge.
No sé què em passa. Ja no em trobo tan còmode al teu costat. I ja ni tan sols fem la migdiada junts.
Adeu, sofà de tres places. Hola, oficina d'ING. Arriba a Sabadell una nova forma de fer-te sentir com a casa. T'esperem al carrer Pi Margall 10-12.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. Detinguts 8 militants d'Arran per intentar pintar la façana del Tribunal Suprem.
La policia espanyola ha detingut 8 militants de l'esquerra independentista que s'han apropat a la façana de l'edifici amb una pancarta i un pot de pintura, mentre un d'ells despistava els agents. La policia els ha retingut abans d'actuar i només han tingut temps de fer alguna pintada al terra. Els joves estan detinguts per desordres públics i estan de camí d'una comissaria de Madrid. Arran Sabadell Centre Sud ha convocat una concentració de protesta a les 8 davant la comissaria de la policia a la Gran Via.
Sindicats i Generalitat acorden apujar el sou dels funcionaris un 2,25% el 2019 i dos augments addicionals del 0,25%.
La mesa de la funció pública s'ha reunit amb celeritat per poder permetre que el primer pagament es faci efectiu a la nòmina de gener. Des de la Generalitat han destacat l'esforç de l'administració que hi destinarà 300 milions d'euros addicionals. Els representants de Comissions Obreres i UGT han valorat positivament l'acord que arriba a l'increment retributiu màxim permès pel decret aprovat pel govern espanyol durant el 21D.
El govern aprova la recuperació de les quatre primeres normes suspeses pel Tribunal Constitucional impulsant una única llei.
Sí, es tracta de l'anomenada llei Òmnibus, que inclou alternatives legals a les quatre disposicions anul·lades o suspeses pel Tribunal espanyol. Les lleis que el govern vol recuperar són la d'igualtat efectiva de dones i homes, la llei del canvi climàtic, la llei de les associacions de consumidors de cànnabis i la llei de l'Agència Catalana de Protecció Social.
I un últim apunt, Rato responsabilitza el Banc d'Espanya de la sortida a borsa de Bankia.
A la seva compareixença, l'expresident de l'entitat, Rodrigo Rato, ha assegurat que el Banc d'Espanya coneixia perfectament les interioritats del banc, ja que hi tenia 15 persones. Rato fa responsable així el banc emissor de les decisions del grup Bankia. A més, ha afegit que es va integrar a Bancaja per instrucció expressa de l'organisme.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Aleix Coc es perdrà el que resta de temporada. El central del Sabadell s'ha sotmès aquest matí a una exploració mèdica i tot apunta cap a la temuda tríada, és a dir, amb dos lligaments i el menisc del genoll esquerre afectats. Demà al tarragoní passaran noves proves mèdiques que han de confirmar aquest primer diagnòstic. Marc Pijuan, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De confirmar-se el pitjor dels pronòstics, la baixa suposaria un gran contratemps per al centre d'esports, ja que, a banda d'un baluart defensiu, també perdria el seu màxim golejador durant la primera volta amb 6 gols. El capità de l'equip i company a l'eix central de la defensa, Miguel González, lamenta la lesió de Coc.
Sap greu per això, perquè una lesió ara, doncs, la veritat, tal com estava donant el rendiment amb els gols que portava i el rendiment que estava donant en general, doncs, la veritat és que és un pal molt dur. Però bueno, el futbol té aquestes coses, a vegades vas molt bé, a vegades et venen coses així com a la vida mateixa, o sigui, i ens hem de refer, intentar dintre del que cap, doncs, intentar, doncs, animar-nos i mirar les coses d'una manera positiva dintre del que cap.
La direcció esportiva ja treballa per buscar un recanvi per al tarragoní. Avui l'equip descansava i no serà fins demà quan començarà a preparar el primer partit de la segona volta, el duel de diumenge a les 4 al camp del Peralada.
Inici complicat del 2019 per al Femi Esport, amics del Pou Nou Escorial, a la primera divisió de futbol sala femení. Les quadribarrades tornen a la competició aquest dissabte a les 4 de la tarda, rebent al pavelló del Nord l'actual campió, el Jimbe Roldán. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i que aquesta temporada les coses no els estan sortint també a les murcianes, ara mateix són setenes de la Lliga amb 23 punts. El Femisport, per contra, encara no coneix la victòria i només ha pogut sumar un punt en les 13 jornades que ha disputat. El tècnic Fernando Castejón assegura que el més important per encarar aquest segon tram de Lliga és recuperar anímicament a les jugadores.
Empecemos la semana pasada a entrenar, nos faltaban algunas chicas y mañana cuando hagamos el primer entreno completo, esa va a ser el toque de atención de la charla que tendremos al inicio del entreno, donde estos dos equipos que nos quedan, pues es lo que te he dicho antes, servirían muy bien un resultado o una competición bastante adecuada, bastante buena para empezar a recuperarnos anímicamente, que creemos que es el gran problema nuestro.
Un esglaó per sota, a segona, el futbol sala Sabadell femení Clínicas Dental Navarro juga mitja temporada en el seu primer duel de l'any. Les de Mar Muñoz visiten la pista de l'Hèrcules, equip que ara mateix va només un punt per sota de les arlequinades de la Lliga. L'entrenador sabadellenc admet la importància de l'enfrontament.
Sí, és un partit molt clau per allunyar-nos del descens
i aconseguir els 3 punts contra un rival directe, i així estem preparant el partit. Esperem que aquest descans que hem tingut mentalment ens vagi bé per afrontar els 5 mesos que queden de competició.
Aquest Hèrcules Futbol Sala Sabadell femení començarà a 6:15 de la tarda.
No deixem el futbol sala perquè demà torna la Copa Catalunya. El grup Arraona disputarà el primer partit del 2019 a la pista de l'Acció Sant Martí, en la qual serà la segona fase d'aquesta competició.
La realitat, però, és que els arraonistes estan completant una magnífica temporada de la Lliga i aquesta ronda de Copa no és la seva prioritat. Així ho apunta el tècnic de l'equip, Isma Quirós.
Bueno, a mi la Copa és una competició que està aquí, però que personalment li dono la importància de participar, competir, però al final els nostres objectius són de la Lliga.
Aquest Acció Sant Martí Grups de Raona comença demà a 9:15 de la nit. L'endemà, dijous, entrarà en acció l'Amics del Pou. El conjunt dels Marinals sí que té la Copa Catalunya entre un dels seus objectius de la temporada. I contra el Castellà, l'únic objectiu és el de passar ronda. Julio López Julito és l'entrenador jugador del Sabadellencs.
Sí, la verdad que nosotros no tenemos otro objetivo que ir pasando rondas y llegar lo más lejos posible. Sí que es casualidad que es el mismo rival que nos toca el sábado, pero bueno, nosotros siempre planteamos el partido igual, sea Copa, sea Liga y sea el rival que sea.
Aquest Amics del Pou Nou Escorial Castellà de Copa Catalunya jugarà dijous a 10:15 de la nit al Municipal d'Esports de Sol i Pedrís.
La Llanera Trail escalfa motors a menys de 2 setmanes per celebrar la seva 4ª edició. Enguany, els organitzadors mantenen l'essència de la prova amb la mitja marató i la marató pels corriols dels termes municipals de Sabadell, Castellà i Sentmenat.
Fins ara, gairebé 400 corredors s'han inscrit a la cursa, una xifra que suposa la meitat del límit que marca la Unió Excursionista de Sabadell, situat en 800 inscrits. La Llanera donarà el seu tret de sortida des de la plaça del Doctor Robert i portarà els atletes pels corriols fins al cim del Puig de la Creu. David Fernández, un dels organitzadors de la cursa, però explica que una de les novetats d'aquest any seran els petits canvis que patirà el recorregut.
Continuen havent les dues distàncies, la mitja i la marató, marató de 43, però sí que els circuits varien una miqueta del que eren l'any passat, segueixen tenint el seu eix central, aviam, al final és el que deia també, vull dir, els camins són els que són i els corriols són els que són. Però sempre intentem introduir any a any variants que facin descobrir a la gent que repeteix, doncs sempre trobin alguna cosa que els pugui sorprendre.
Aquesta 4ª edició de la Llanera Trail se celebrarà diumenge 20 de gener i estarà dedicada a la lluita contra el càncer infantil. La cursa comptarà amb la col·laboració del BBVA, que donarà 1 euro per cada inscrit al Pediàtic Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
I el Global Bàsquet ha tornat aquesta setmana a la feina. El conjunt d'Òscar Trigo afronta una primera jornada de l'any que no serà pas fàcil. Els del Pavelló del Nord visiten l'UCAM Múrcia, que és el tercer classificat.
El combinat murcià se situa aquí gràcies a les 3 victòries i 2 derrotes acumulades fins ara. El Global té la necessitat de refer-se de les 2 últimes ensopegades a la Primera Nacional de Bàsquet en cadira de rodes. Ara bé, el jugador internacional sabadellenc, Òscar Onrubia, sap de la dificultat del duel i destaca un dels punts febles de l'equip.
Una carencia notable de Global es la efectividad en el tiro. Nosotros tenemos, por así decirlo, un problema que es que necesitamos atacar muchas más veces que el rival para hacer la mayoría de veces los mismos puntos. Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer más que nada es hacer una defensa muy dura, muy arriba, para que, ya que nosotros no metemos tantos puntos como el rival, hacer que el rival no meta tantos puntos.
En cas de guanyar l'UCAM, el Global Bàsquet podria fer un pas endavant important. Una victòria al Pavelló Princesa d'Astúries podria alçar-los a la part alta de la taula, ja que només els separa un partit dels locals. Aquest UCAM Murcia Global es disputarà dissabte a les 6 de la tarda.
Menys d'un minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 8 de gener. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació demà a les 9 del matí a la 94.6, però no marxeu perquè la programació continua. Ara a les 8 amb l'Espia de Mahler i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Torna